És el punt de les 10 i avui us estem explicant a l'informatiu una notícia que coneixíem ahir que ha generat molts recels al món educatiu. El Departament d'Educació ha anunciat un canvi de matèries a partir del curs que ve a batxillerat per adaptar-se a la Llei Espanyola d'Educació. Això inclou convertir les assignatures de literatura catalana i literatura castellana en optatives a la via d'Humanitats i, per tant, els estudiants que facin el currículum d'Humanitats, si no les trien, poden acabar el batxillerat amb els mateixos coneixements bàsics de literatura que els que facin Ciències, per exemple. També s'ha conegut diferents fusions en assignatures de Ciències i s'ha rebaixat el pes del treball de recerca, que fins ara comptava com un 10% de la nota global de batxillerat, amb la importància que té per fer la selectivitat, i ara es rebaixa i comptarà com una assignatura més, que és el que ja passa a la resta de l'Estat. Per parlar-ne de tot plegat, ja ens està sentint en Marc Martorell, que és portaveu de la Intersindical del sector de l'educació. Bon dia, Marc, i gràcies per atendre'ns.
Així és, bon dia.
Per començar, vosaltres coneixíeu que aquests canvis s'havien d'aplicar abans de que s'anunciessin ahir?
No, aquesta és la primera crítica. El que va dir el departament, amb aquest requeriment del Ministeri d'Educació, el van rebre al setembre. I des del setembre fins ara al desembre no l'han dit res a ningú. És a dir, tenint un temps per parlar-ne amb la comunitat educativa, per intentar de mirar possibles solucions, i aquest temps no l'han aprofitat, sinó que han tirat pel dret i han dit si el Ministeri en diu això, nosaltres ni ho negociem, ni mirem d'exaurir la via jurídica abans d'aplicar-ho, sinó que ho apliquem directament.
Clar, fins a quin punt ara mateix la LOMLOE, la Llei Espanyola d'Educació, està limitant l'autonomia de la llei educativa catalana?
L'està limitant en la seva màxima expressió, com pràcticament tot el que ens ve de Madrid en l'àmbit de l'educació, no? Nosaltres, a Catalunya, des de fa 15 anys que tenim un model educatiu diferenciat de la resta d'Espanya, sobretot en quant al batxillerat, i això ens permet doncs, adaptar-lo més a les necessitats específiques del nostre país. Ara això es perd.
Entrant pròpiament en els continguts, en la matèria, això, el fet de que, per exemple, literatura catalana o literatura castellana passin a ser optatives, quines implicacions pot tenir a nivell de professorat? Es perdran places? Es perdran hores de classe en aquest sentit?
Veurem com s'acaba d'aplicar. En primera instància, suposem que no, perquè el departament ha dit que s'oferiran assignatures optatives que puguin suplir això, però a mitjà termini, d'aquí uns anys, suposem que sí. A més, fixa't com bé has dit abans, que les matèries en què es redueixen hores són les literatures catalana-castellana i les ciències i les matemàtiques, també. Totes aquestes assignatures són assignatures en què falta professorat. Que també és una oportunitat del departament de matar dos pardals un tret, no? I resoldre parcialment aquesta manca de professorat.
Fa mesos que estem parlant del baix nivell dels estudiants catalans, no? De les notes dels informes PISA. Recentment apareixia un altre informe que també posava en alerta del baix nivell dels estudiants.
El PIMS, sí.
Considereu que aquesta conversió de les assignatures, d'això, el fet aquest de fusionar assignatures, de reduir les hores lectives d'assignatures, va en la direcció d'intentar millorar les notes rebaixant l'exigència que es demana als alumnes?
Es podria dir així, tot i que en aquest cas concret dels informes PISA, informes TIMSS, fixa't que tots aquests informes no avaluen l'etapa del batxillerat, avaluen etapes anteriors, i aquests canvis dels que parlem avui sí que només afecten a l'etapa de batxillerat. Però sí, aquests canvis suposaran una rebaixa significativa del nivell de batxillerat, és evident. Al final estem parlant que passem de tenir 12 hores de ciències a tenir-ne 6, passem de tenir literatura catalana i castellana a no tenir-ne, en les humanitats, passem de tenir l'opció de fer matemàtiques en la modalitat de ciències socials a no tenir-la, haver de fer matemàtiques aplicades a les ciències socials i que són unes altres matemàtiques. En tots els casos, aquestes modificacions són unes rebaixes molt significatives del nivell.
Clar, això a mig termini, perquè evidentment aquests cursos que hi ha tant primer com segon de batxillerat no s'aplicaran, però a partir de l'any que ve els que comencin primer sí que s'aplicaran. Dic, a mig termini, quines conseqüències en podem veure amb els alumnes quan facin la selectivitat, quan vagin entrant a les carreres? Encara arribaran amb més baix nivell a l'hora de cursar carreres de ciències, de humanitats, etcètera?
Sí. Segur que sí. És que és impossible que tinguin la mateixa qualitat educativa fent una optativa de ciències, m'ho invento, que reben el doble d'hores d'una assignatura formal de ciències de la que després s'avaluaran a la selectivitat. Això que diu el departament, que amb les optatives doncs ja se suplirà, és un argument completament fal·laç. Si pensa que ara passen de tenir 3 hores de física, 3 hores de química, 3 hores de biologia i 3 hores de geologia i ciències ambientals, a tenir la meitat. Seran 3 hores de física i química, compactat, i 3 hores de biologia, geologia i ciències ambientals, tot junt.
I què representa que hauran de fer amb les hores que resten? Seran totes optatives que podran triar el que vulguin?
Això ha dit el departament. Oferia diferents itineraris amb diferents optatives, però és evident que aquestes optatives, el que dèiem, no, és impossible que tinguin el mateix nivell que les assignatures formals.
Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
En fi, aquest canvi del currículum de batxillerat, la sensació que quan reps aquests canvis, quan reps aquestes notícies, és aquesta, no? Que sembla que cada dia que parlem d'educació la cosa sigui anar
pitjor. Cada vegada pitjor. Cada vegada rebaixant més el nivell d'exigència. A mi em produeix una sensació molt contradictòria aquesta decisió, perquè a més estem parlant de batxillerat, que és un període de molta exigència psicològica pels estudiants, perquè són 2 anys que passen pensant en una nota mitjana per arribar a la universitat i a la carrera que ells volen estudiar, en la majoria dels casos. I, per tant, des d'aquest punt de vista, exclusivament des d'aquest punt de vista, que el batxillerat no hauria de ser així, però al final, tots els que hem tingut fills a batxillerat, jo crec que coincidirem en que és bastant així. I, de fet, quan arriben a la universitat, els professors universitaris et diuen una de les coses que hem de fer és explicar-los que deixin de pensar en què han d'aconseguir, què han de fer per aconseguir els punts per aprovar l'assignatura i comencin a pensar en aprendre i aprofitar el que poden aprendre en aquesta assignatura. Doncs bé, des d'aquest punt de vista, sembla raonable que s'uniformitzi les PAU, el batxillerat i els condicionants per aconseguir aquesta mitjana, perquè si no, a vegades et trobes que els alumnes d'una comunitat autònoma estan en desavantatge respecte als alumnes d'una altra comunitat autònoma per accedir a les facultats que tenen el membret d'excel·lència. Però d'altra banda dius, home, és que no pot ser que cada cop baixem més el nivell, sigui per la via de l'AMLOE, per decisió de la Generalitat, és que això és un drama, perquè no es pot aconseguir superar les notes a base de baixar el nivell. I per mi és claríssim que eliminar o deixar literatura com a... O sigui, catalana o castellana com a optativa és clarament rebaixar el nivell de l'itinerari de socials. I unificar física i química és clarament rebaixar el nivell de ciències.
La qüestió de la literatura a mi em sembla especialment greu, perquè el fet de fer que llegeixin els estudiants ni tan sols té a veure amb quina carrera volen fer ni si volen fer ciències o lletres. La gent ha de ser capaç de llegir, entendre un text, resumir-lo, treure'n conclusions i tenir un vocabulari suficientment variat per viure i per afrontar totes les necessitats de comunicació que puguin tenir al llarg de la vida, professionals i no professionals. Això s'ha deixat de banda, fa anys que s'està deixant de banda. Llavors, aquí hi ha moltes qüestions. Primera, el fet de que, com deia abans, amb aquesta petició del Ministeri que el Departament ha comunicat simplement que complirà, cosa que no és sorprenent, perquè evidentment no podíem pensar que un govern socialista plantés cara o es posés, ni que fos retòricament, es posés així flamenco amb el govern socialista del govern espanyol. Però és que el problema, o sigui, això demostra una vegada més una cosa que ja sabem, que és que les competències de la Generalitat són limitades en tots els terrenys, encara que a vegades vulguem fer veure que no, però això... Ara mateix, mira, em sembla un tema menor, com si diguéssim, perquè el problema és que crec que la llei... No és que estigui malament perquè és espanyola, és perquè està mal feta. I llavors, què passa amb això? Per començar, això de reduir eliminar l'obligatorietat de fer literatura i, per tant, llegir llibres en l'etapa de batxillerat és un error general. Jo crec que això hauria d'estar a tots els batxillerats, imagina't. Però és que sobre que ja sigui optatiu és increïble, perquè en una època en què la tendència de la gent és a llegir, sobretot els joves, a les pantalles, a les plataformes i al contingut audiovisual, i a no llegir, si ni a l'escola se'ls intenta captar per la lectura, una altra cosa és que després s'ha de fer bé, perquè el que no pot ser és que després ells ho visquin com un martiri, perquè les lectures no són les adequades i l'actitud dels professors no és engrescadora. Però això és un altre problema. No, la solució no és deixar de fer aquesta assignatura. Hi ha un altre problema que veig en tots aquests canvis, que és que encara els fan triar més. O sigui, el problema que tenen els nanos quan acaben quart d'ESO, el meu nebot està fent quart d'ESO i és un bon estudiant, però està angoixat perquè no sap què triar, perquè són... hi ha masses coses i ell no sap què vol fer encara. Jo sóc una mica rara i als 14 anys ja sabia que volia ser periodista, però això no és habitual. La majoria d'adolescents no saben què volen fer amb la seva vida. Només faltaria. La tenen tota per davant. I els obliguen a triar molt. Però ara encara els obligaran a triar més. I al final tenen un desconcert i una desorientació, perquè, a més, no hi ha bons mecanismes d'orientació. I llavors això acaba portant el fracàs sobretot, i la frustració.
I sobretot és que es perden moltes coses. Mira, a mi fa 2 anys, o un any i pico, una conversa que em va meravellar, i vaig pensar, ostres, si són capaços de tenir aquesta conversa nanos de 16 a 17 anys, perquè els adults i els legisladors no hi han pensat? Estudiants de primer de batxillerat, aleshores, que estaven estudiant al segle XX, el nazisme, el feixisme, els camps de concentració, tot el que havia passat a Europa durant la Segona Guerra Mundial, i una de les seves reflexions era: això ho estem fent a primer de batxillerat, per tant, tots els que no arriben a batxillerat no aprenen això com ho haurien d'aprendre, i això ho hauríem de tenir tots gravat a sang en el cervell. Doncs aquesta mateixa reflexió de dir, hi ha continguts que d'entrada haurien d'estar a l'ESO, al nivell de l'ESO, però haurien de ser a l'ESO. No per fer un estudi de la història simplement cronològic, no pot ser que no arribis al segle XX.
Sí, clar, és que no ens ha donat temps.
No ens ha donat temps,
això. Sí. Selecciona millor.
Hi ha elements de formació, o sigui, continguts, que és el que deia la Sílvia, que has de mirar que arribin a tots els alumnes, perquè
ser transversals.
Perquè si no, tota aquesta formació, que és formació personal, més enllà d'educació acadèmica, se la perden, i si després no tenen una inquietud que no tothom té, ja no la rebran.
Aviam, jo començaré amb 2 titulars. Jo crec que això és... obeix a la filosofia d'espanyolitzar a los niños catalanes. És un requeriment del Ministeri a la Generalitat, i que volen uniformitzar, això està clar, però sobretot el que crec és que és un atemptat contra l'escola pública. Perquè no ens enganyem. Això ho aplicarà l'escola pública, però l'escola privada o l'escola concertada no ho farà.
Home, en teoria, la concertada, el currículum, ha de ser l'oficial.
Sí, el currículum, sí. Però el nivell d'exigència, els pares, quan busquen escoles, doncs busquen una escola que facin que donin algunes garanties de que el nivell sigui elevat. Per tant, els que vagin a l'escola, no sé, com es diu, a una escola d'elit, evidentment que farà això. Però ja no parlo de les elits, parlo ja d'escoles que dius, aquesta escola t'ho expliquen i el que fan, el que no fan, si fan llibres, si llegeixen llibres o no llegeixen llibres. I per tant, jo crec que molts pares diuen, escolta, doncs jo vull aquests que fan llegir llibres i que donen un nivell més elevat. Per tant, això dispararà les desigualtats. És a dir, els que vagin a l'escola pública tindran més dificultats o menys competitivitat respecte dels que van...
Menys oportunitats.
Menys oportunitats. Llavors, vaig a el que abans ha dit la Sílvia. Jo sempre dic que un dels pitjors... de coses pitjors que ha fet el Partit Socialista ha estat les lleis d'ensenyament, perquè han estat lleis que volien primar la igualtat respecte de l'excel·lència. I llavors, a partir d'aquí, clar, si tu primes la igualtat, vol dir que tu has de baixar el nivell del més tonto, diguem-ne, perdó, no volia dir...
Ho has dit molt malament.
Però ja
s'ha passat...
Volia dir dels que van més a poc a poc. Això passava quan jo feia el servei militar, hi havies de córrer, no? Però, clar, el servei militar no és una competició. I llavors hi havia un pacte de dir, escolta, aquí que no corri ningú. No ens cansarem ara, no? Llavors tots, a poc a poc, al nivell del que marcava el pas més lent, no ens hem de cansar. Pues una mica funciona així, el sistema, no? És a dir, baixar el nivell i no... Perquè la igualtat, llavors perquè l'excel·lència és dolenta, perquè genera diferències socials... són tonteries des del meu punt de vista... ideològiques, però després ve el que també deia la Sílvia, és que canvien el sistema i tot resulta que als 12-13 anys tu has de començar a decidir què vols ser quan siguis gran. Quan jo tinc una edat que no diré, però que encara ho sé, tens...
Estàs fent tard, Barbeta? No sé si ho saps.
Sí. Sí, però...
entre poc i massa,
Enteneu-me el que vull dir. I no que no pot ser és que els nanos puguin triar si jo vull fer una assignatura de tocar la guitarra o d'història de l'art. M'entens? No, això no té sentit. I jo crec que això ho han promocionat específicament els governs socialistes, els del PP no ho han canviat, i vull recordar que en aquestes totes les lleis d'ensenyament, quasi totes del PSOE, van comptar amb el suport de Convergència, i del PNB, o sigui que no. Jo no ho acabo d'entendre. És molt bèstia el que diré ara, però jo crec que era molt millor el sistema que jo vaig tenir sota el franquisme, diguem-ne, traient les bufetades que em van donar els capellans.
Petit detall.
El fet de tenir... El tema de la disciplina, la memòria i l'esforç estava més ben resolt. La idea, no, jo recordo, perquè jo també
vas anar a l'escola
amb la idea de la tonteria paperata de dir, els nens a l'escola han de ser feliços. No, els nens a l'escola van a treballar, i l'educació no és un passatemps. No, tu vas a treballar, hi ha d'haver una disciplina, hi ha d'haver, fins i tot, jo soc partidari de l'uniforme, i dius, això és conservador, és... No. Això sí que és igualtat. Això sí que és fomentar la igualtat, no? El que tothom hagi de passar per un tub. I, clar, i ara, com que resulta que hasta, fins i tot les taules de multiplicar són pecat, jo crec que... També és veritat que tenim un horitzó amb el tema de la intel·ligència artificial i tot plegat, que jo ja no sé com serà el món d'aquí 20 anys i el món de l'ensenyament menys, perquè amb el ChatGPT que et fa la feina, diguem, pues no sé com tot això com resultarà. Ara, que l'esforç, la memòria, la disciplina són valors que s'han de mantenir i tota aquesta política és per rebaixar-ho, això, per tant, jo crec que va en contra, primer, de l'excel·lència i en contra de la igualtat.
Sí, no, jo crec que estem tots d'acord en que estem en un moment de molt desconcert respecte a les fórmules que hem d'aplicar a l'ensenyament, perquè en la història dels últims anys a Catalunya i a Espanya s'han donat uns cops de volant que només fan que anar en contra dels alumnes, dels mestres i totes les professionals de l'ensenyament, perquè al final no hem tingut una línia clara. Però jo crec que si podríem estar tots d'acord en que és bàsic ensenyar a pensar, entendre conceptes complexes, entendre conceptes abstractes, que és el que mai et podrà donar la intel·ligència artificial. I si la intel·ligència artificial o qualsevol altre desenvolupament tecnològic substitueix la teva capacitat o la capacitat dels nostres fills d'entendre aquests conceptes abstractes, i jo crec que ho estan començant a perdre, tenim un problema molt gros.
Sí, és que això ja s'està notant, els efectes dels últims anys, en què s'ha deixat de banda aquestes eines bàsiques per la vida, que és el domini del llenguatge, que el llenguatge és una eina per pensar. I això és important, i es veu de manera... que això és la punta de l'iceberg i són senyals superficials, però es veu d'una manera molt clara i molt fàcilment amb el desconeixement que tenen determinades generacions de 30 anys per avall del significat real de les paraules. Utilitzen les paraules per aproximació en general i en la professió dels periodistes, que se suposa és l'eina bàsica. El llenguatge és l'eina bàsica també. L'altre dia sentia en una emissora de ràdio, que no era Ràdio Estel, una notícia sobre una polèmica que hi ha sobre l'eutanàsia, i jo és que arribo a l'extrem, que jo que sóc una mica cap quadrat, quan es fan servir una paraula malament, és que no entenc què estan dient. Haig de pensar una mica, però què estan dient? Deien que no volien que la justícia intercedís en la qüestió de la decisió de l'aplicació de l'eutanàsia. I pensava, però què estan dient? No entenia què deia. Volia dir interferir en lloc d'intercedir. Estaven confonent un periodista professional. Estava confonent la paraula interferir per intercedir. No distingeix entre les dues paraules. I ningú havia revisat tampoc aquella notícia. Potser l'havia improvisat. A vegades la ràdio no es passa en els processos de revisió escrit, que se suposa que han de passar els mitjans escrits. Tot i que ara amb l'era digital també tot va tot més ràpid. Però això és un exemple només, petit. Però és que em vaig quedar superdesconcertada. Escolta, però què està dient? I em va costar entendre. Això ens hi trobem contínuament. Per què? Perquè no llegeixen. No han llegit un llibre en sa vida, o molt pocs, i no faran. Perquè la vida els porta a veure pantalles tot el dia. I això sí, amb les pantalles són els reis. Si tens un problema, si t'encalles amb alguna cosa tecnològica, la solució no és demanar-ho a un expert, sinó a algú jove. Ja està molt bé, perquè és una eina que necessiten, però no poden perdre l'altra, perquè l'altra és el que vehicula el pensament, i no pots no saber què volen dir les paraules. Ja estem en aquest punt, ja. Està tothom molt alarmat amb les matemàtiques, que efectivament és un problema gros, però és que amb la llengua i amb la comprensió lectora, que per cert, que ja ha sortit altres vegades també, estem igual. I anem a empitjorar. Amb aquests canvis es va empitjorar. Això no entenc l'objectiu. És que no entenc per què ho fan. Què esperen d'això?
En fi. I mira, queden 5 minutets per acabar la tertúlia. Volia aprofitar aquest final Avui el govern aprovarà la pròrroga dels pressupostos a l'espera, després de saber-se que Oriol Junqueras recupera la presidència d'Esquerra i serà qui estarà al capdavant dels republicans. Aprova aquesta pròrroga amb les negociacions a l'espera. I també ho va dir ahir l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, que assumeix ja d'una vegada... També els ha costat assumir-ho, però assumeix ja que no tindrà els pressupostos abans d'acabar l'any, que començarà l'any sense pressupostos i que s'hauran d'aprovar ja arrencat el 2025. I ara... Clar, això ara caldrà veure com evoluciona. Ahir, en la primera roda de premsa, després de la primera executiva, la nova portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, semblava que pujava una mica el to d'Esquerra a l'hora de negociar. Va dir que no crearien de moment cap comissió per negociar aquests pressupostos i que primer, abans de parlar de qualsevol nou pacte, volen que s'aprovin que es posin en marxa, que hi hagin avenços en els acords que van firmar per la investidura de Salvador Illa. Ara tot això, la incògnita que era a veure qui li tocaria aquest paper és... ja ha quedat de...
Declarat,
exacte, ja se sap que serà el sector d'Oriol Junqueras i Elisenda Alemany. Alemany, que tenia un preacord també amb Collboni per entrar al govern de l'Ajuntament de Barcelona. Clar, no sé fins a quin punt és creïble aquest augment de to, és un augment de to davant dels mitjans per allò d'encarir aquesta negociació. Creieu que el PSC tindrà pressupostos tant a la Generalitat com a l'Ajuntament més aviat que tard?
A mi em sembla que això és gesticulació de cara als militants que no els han votat, sobretot, i a sectors del partit que se'ls escapen. Ara necessiten recuperar la imatge de l'independentisme i de la independència respecte al PSC. I és curiós que justament dirigents com Oriol Junqueras, que han estat fa 13 anys que és president d'Esquerra, només amb unes vacances que s'ha agafat pel mig per poder fer campanya, estigui dient coses com, volguem dir, com si ell acabés d'arribar i anés i hagués de canviar tot el que s'ha fet malament durant els anys anteriors, com si ell no hi hagués tingut res a veure. Això és una cosa que em sembla extraordinària. Però el cas és que ara hi ha una gesticulació clara. També és una gesticulació també adreçada al PSC i al PSOE, que hauran de plantejar-se algun gest, perquè si no ho tindran difícil a Esquerra d'acceptar-ho. Necessitaran algun gest.
Sí, jo crec que té més a prop els pressupostos Jaume Collboni que Salvador Illa. Jaume Collboni ja té la feina molt més avançada, tant amb Esquerra, sobretot amb els comuns, i a l'Ajuntament els que són claus són els comuns. Per tant, el no d'Esquerra no és tan efectiu, però en canvi, tant en l'àmbit dels pressupostos de la Generalitat com en l'àmbit dels pressupostos del govern espanyol, Esquerra, a més, pateix la pressió que imposa Carles Puigdemont i Junts, i que no és una pressió que estigui suportant en la negociació a l'Ajuntament. I això, jo crec que estic d'acord amb la Sílvia, que té una part de gesticulació, però aquesta pressió de Junts complica molt més la negociació.
De Junts i d'una part important del partit, eh?
Sí, però vull dir que és un fet diferencial entre la Generalitat i el govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, el que passa a l'Ajuntament de Barcelona també és una mica la llebre, eh? I si entren al govern municipal, a veure quin efecte els hi fa això electoral després, quan vinguin les eleccions i de cara a la militància, l'electorat.
Barreta.
No, jo és que el dubte que tinc, el tinc ara i el tenia abans del Congrés, és quin és el projecte d'Esquerra Republicana.
No, clar, és que això es veurà, en tot cas, amb la ponència...
Jo crec que tenen un problema de que han perdut credibilitat els seus dirigents i ha perdut credibilitat el propi projecte. I tot això s'ha de refer. I és una feina immensa que precisament crec que és molt difícil que la pugui fer els mateixos que han arribat fins aquí. I com que hi ha una enquesta del CEO que deia que només el 17% dels simpatitzats d'Esquerra voldrien a Junqueras president de la Generalitat. Llavors, és a dir, els militants que han tingut les, que han rebut les avantatges d'estar Junqueras quan les coses anaven bé i s'han pogut ocupar llocs de poder, doncs l'han votat. És lògic, això és lògic. A més, en alguns casos s'ha de ser agraït, no?, qui t'ha col·locat, li has de tornar al d'allò. I alguns encara hi són, no? Però, bueno, però d'aquí a què faran? No tinc ni idea. No tinc ni idea. El que crec és que mentre no es resolgui el concepte, el projecte d'Esquerra, què és, cap on va i què faran i com ho faran, que hi hagin pressupostos o no, al final tampoc és tan important. En aquests moments tenen problemes polítics per aguantar els francesos, els alemanys, els britànics, no parlem ja de Pedro Sánchez, que està en el alambre contínuament. Però escolta, si no hi ha pressupostos, els prorrogaran i no passa res. Faran molta gesticulació, però al final les partides es mouen. I es mou, escolta'm, oi que s'estan movent les partides per fer front al desastre de la Dana? Només faltaria. Pues continuarem de la mateixa manera. I els que volen estar... O sigui, a l'Illa no dirà: ai, no tinc pressupostos, plego. No ho farà.
En fi, haurem de veure com evoluciona tot plegat. Ja tenim aquí a l'estudi la Mercè Raga. Bon dia, Mercè.
Què tal? Molt bon dia a tots. Com esteu?
Molt bé,
sí, m'agrada.
Sempre
positiu. Sempre hem de ser positius.
Maga,
excepte el Barbeta, que diu que està fatal com sempre. Ell diu fatal com sempre.
Però
fatal,
resistint. Sempre.
Resistint.
Bueno. Una mica constipat, diria Barbeta, no?
Ah, sí? Bueno, com tots, no? Una mica,
sí,
o què? Mica, Barbeta.
Sí, poquet. És la moto, això.
No s'abriga prou.
Anirem cap a Girona, Pau Massip, a veure aquests contenidors intel·ligents que sembla que no arriben.
No arriben.
Llavors volem fer un treball d'investigació.
Molt bé.
Perquè s'està fent un ús indegut a la ciutat i per això hem decidit implementar aquests contenidors intel·ligents, però no arriben. Anem a saber per què no arriben.
I de terrasses també parlareu?
De terrasses també, a veure, intentarem tractar, a veure si trobem doncs aquesta polèmica, no?, de les estufes, et refereixes,
això,
no?
Això, sí, estaran... diu que sou de terrasses, vosaltres.
Ah, sí, però a l'hivern no necessàriament. Perdoneu, però la gent que vol estar a la terrassa a l'hivern és perquè vol fumar. Sí. Jo, com que ja m'he quité, fa molts anys.
Clar.
Escolta'm, la terrassa, quan fa bonança, que a Barcelona és molts mesos a l'any, sense necessitat d'estufa, i a l'hivern, amb el solet al migdia també...
I tant.
Les estufes per fumadors, eh?
A mi em sembla bé les terrasses, excepte que les que han posat ocupant els carrils per poder passar, que fa que llavors estàs a la terrassa, encara que no fumis, t'estàs...
T'estan fumant.
T'estàs embossant,
passant
el fum dels cotxes i el soroll. I el soroll. És allò que va fer l'alcaldessa Colau, que tenia molt bones idees... però les va aplicar de tal manera que el que va aconseguir va ser el contrari del que es perseguia. Més fum, més soroll, pisos més cars, lloguers més cars, en fi.
En fi,
sort que l'objectiu era el contrari.
Bueno, ja ho esbrinarem avui, el que ha passat amb aquestes estufes de les terrasses de Barcelona. Massip.
I va, Jordi, Sílvia, moltíssimes gràcies per participar a la tertúlia d'avui.
A vosaltres per convidar-nos.
No marxeu, que continua la Mercè. Nosaltres tornem demà a les 8. Fins ara.
Ràdio Estel.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la Marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges. Uei!
Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Rag.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Ha arribat a la seva destinació.
Si mentre estino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí,
passa guapo.
A Ràdio Estel.
Mon amunt, 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 preparades.
Sharon Stone i Rufus Wainwright, plegats al Palau de la Música. Molt bon dia, altra vegada, són 11:45. Són 11:45, ja estan tots aquí. Bueno, ara els presentarem. Sharon Stone narrarà un concert del cantant canadenc al Palau de la Música de Barcelona. Serà el pròxim 25 de gener, acompanyats també per l'OBC i l'Orfeo Català. Estrenaran Dream Requiem, una obra que ja es va estrenar a París i va comptar amb l'actriu Meryl Streep com a narradora. Una altra actriu, Jane Fonda, narrarà el concert, per cert, al seu torn a Los Angeles. Tot això el dia en què llegim avui al periòdico, ens ho ha explicat la Giró a primera hora del matí, que 3 de cada 4 barcelonins viuen i treballen a la ciutat de Barcelona. Unes 600.000 persones entren i surten a la capital catalana cada dia per anar a treballar. Això suposa, perquè podeu fer càlculs, gairebé 400.000 desplaçaments de mitjana, i clar, això implica ser tot un repte per la ciutat de Barcelona. Recordem-ho, insistim, avui és dimarts, 17 de desembre, quan acaba el Pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Molt bon dia altra vegada. Nosaltres que agafem el relleu, ja sabeu, d'en Pau Massip, amb els efectius habituals de cada matí. Joan Tria, Rafa Sanahuja, Olma Giró, què tal, com esteu?
Bon dia.
Què tal, Gelauart?
Escolta, Rufus, Mercè, exacte, com va això? Rufus
Wainwright? No, pitjor és el de 12:12.
Perquè...
No, que estava sortint pel guió de Maen.
Ja toca.
Ja toca. Ja toca.
Tu com estàs, Sanahuja?
Millor, millor.
Sí? Ahir estàs millor.
Vas rebre una teràpia de xoc.
I va funcionar,
de xoc, eh? I va funcionar prou. Tinc un nus aquí.
Aquí al darrere.
Contractura, tinc un...
L'edat.
Sí. Però, en fi, entre les drogues i el drogues, tractament... Eh? Sí, sí, ha estat drogat total.
Bueno, i la família també, eh? Això s'ha de dir. Ha donat un cop de mà.
Agraïdíssim. Acabo de rebre un missatge que diu, si quieres, esta tarde repetimos.
Oh! Ep. Noi, compte. I has dit que sí, no?
He dit que sí, que quan maco. Més aviat millor.
Aquí sempre li diem que sí, és a Marta Jarque, a la Sots Direcció. Marta, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Escolta, Rafa, tu dius que estàs molt bé, però si et surt un braç del front.
Del front? Serà una leganya, serà una leganya.
No el tenies ahir.
El braç aquest del front?
Sí, això que et surt d'aquí, del front.
Però
és la calvícia.
Bueno, és igual. És dir,
és com
dimarts.
Un humor surrealista que estàs fent, no? Perquè no entenc res, absolutament.
Tu eres Vera, potser tinc jo la
papaya. Tinc una altra...
Potser tinc jo alguna cosa a l'ull, alguna brossa, i em sembla veure tu
un braç
que et surt del front.
No m'anirà malament, perquè de vegades em falten mans.
Bueno, mira, en tot plegat, com tenim avui els nostres oients?
Doncs mira, més enllà del Rafa, que està una mica deformat, els oients els tenim commoguts amb la felicitació de Nadal dels Reis, els Reis d'Espanya, que els d'Orient ara estan en ruta i altra feina tenen. La foto de la postal dedicada aquest any a les víctimes de la Dana, que és, per cert, el neologisme de l'any per la IEC, és una imatge de Felip VI, la reina Letícia, i les seves filles, tots drets a una sala del Palacio Real. Clar, són reis, no aniran al Palacio del Pueblo, ells van al Palacio Real. Tots somrient en el desè aniversari, per cert, de la proclamació de Felip VI com a rei de les Espanyes. La notícia és que a hores d'ara encara no s'ha trobat a la imatge cap retoc en Photoshop.
No.
I a la ràdio, per cert, també val a dir que la felicitació encara no ens ha arribat. Han arribat altres coses, altres regalets de Nadal, però la felicitació dels Reis encara no.
A nosaltres.
Què vols dir? Que el Messi potser sigui l'equip dels Maquins?
No ho sé. O no l'han compartit.
Reis.
Va, home. Els que tampoc els cal cap filtre són els nostres homes a la peixera. La producció Un home d'alta definició, Ferran Capdevila.
Nosaltres som un grup que es diem els Tronxos Garrotivats.
És tan bona la pili.
I pilotant el servei tècnic nítid i amb un talent contrastat, el gran José Matosas.
Amb els sogres, la meva mare no lligava ni amb cola.
Nosaltres som el Matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
El Matí a Ràdio Estel.
Ui, perdó, un cinglot.
Amb Mercè Raga.
I a partir d'ara, qui passarà el Matí a Ràdio Estel?
Doncs avui començarem parlant de contenidors intel·ligents.
La basura que acumula mi casa...
I és que Girona segueix esma perduda, estupefacta, perquè els contenidors intel·ligents que els va prometre l'Ajuntament segueixen sense aparèixer als carrers de la ciutat. Clar, són tan intel·ligents.
S'amaguen.
Claro, no volen anar, no volen treballar.
No volen.
D'aquí uns minuts parlarem amb el Jordi, que és gerent de la llibreria 22 del barri del Mercadal de Girona, una d'aquestes zones afectades.
I a partir de les 11 avui farem un viatge en el temps.
Sí, de la mà del Joan Anton Català. Avui ens parlarà dels nostres avantpassats, els sàpiens i els neandertals, que es veu que fa 45.000 anys es van aparellar. Devien anar a l'Udegàs i aquelles coses que passen.
Sí, sopar de Nadal.
Les nits confonen. I a les 12 avui no deixarem la història, però farem cap al teatre per parlar de l'origen del món.
Io scriverò se vuoi perché cerco un mondo diverso con stelle al neo.
L'origen del món, de Lucia Calamaro, és un espectacle revelador que capta i condueix a un món de lucubracions i quotidianitat a través de les converses entre una àvia, una filla i una neta. En cartell al Teatre Acadèmia fins al 12 de gener, avui venen a presentar-nos aquest muntatge l'actriu Caral Casasayas i el director artístic del muntatge, el Fernando Solla.
I qui més passarà avui pel matí?
Doncs mira, la locutora i actriu de veu Bet Verdagí per parlar-nos del doblatge en català, el filòsof Leo Espluga, amb el que reflexionarem sobre la família i tot plegat ho rematarem amb el jabalí amb la llengua més afilada de l'Ebre, que és el periodista Jaume Borja.
Doncs així, com ens explica la Marta, molt bona companyia. Arribarem plegats...
A les dues del migdia.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Bueno. Moment d'endinsar-nos a l'univers paral·lel. Bueno, Marta, com ho tenim?
No pengeu, eh?
No pengeu.
Ni apagueu la ràdio perquè us porto un contingut de qualitat. No avui, pengeu. Realitat paral·lela horitzontal, Mercè, perquè parlarem de llits. I és que la capital del món, bressol de cultures i de la marató de TV3 d'aquest any, Terrassa, regala avui un altre titular. I es cobra aquesta, a la capital del Vallès Occidental, la primera sala de cinema amb llits...
Ep.
de tota Catalunya. Serà al Cinesa del Parc Vallès i els tres llits instal·lats a la sala 1 dels multicines de Cinesa tindran capacitat no per a una, estem parlant de llits, ni per a dues persones, sinó per a tres persones que podran gaudir escarxofades de les seves estrenes cinematogràfiques preferides. De fet, a Barcelona hi ha pisos més petits que un dels llits d'aquest cinema que s'incorporessin, Mercè, un lavabo, un bany petit, podrien convertir-se en la segona residència de molts vallesans, perquè són molt grossos.
Jo no ho veig, això, no ho acabo de veure, Marta.
Aquestes butaques que prometen ser una experiència, ja se sap que, llegint l'article, dic que veus, havia d'aparèixer la paraula experiència, s'han batejat com a VIP, VIP Beds, i ja es troben al web de Cinesa disponibles. Jo n'he intentat comprar un, saps? Dic, a veure, per quan em surt.
Pots comprar només un?
Clar, i tu pots reservar una, dues o tres places del llit.
Home, però no aniràs al llit amb un desconegut.
Clar, cosa que, com diu l'Olma, a mi m'incomoda, perquè si vaig sola al cinema no voldria pas compartir llit amb una parella, i molt menys ser a la plaça del mig. O molt pitjor, compartir VIP bed amb un dels cineastes nudistes que fa uns dies van omplir la sala del cine del país per reivindicar el dret de veure una pel·lícula amb pilotes. Jo des d'aquí voldria reivindicar el dret a anar al cinema sense excentricitats i en pau, perquè cada vegada el cinema...
Sí, en Pau Massí.
No, en Pau, en Pau de mental.
En Pau mental.
En Pau Massí, vull dir, en principi...
Al llit, podria
ser. En contra, però aniria més al Verdi, al VIP bed d'entrada. Bé, per cert, divendres, Mercè...
Digues.
Amb tu sí, per exemple, Rafa. Perquè,
a mi sí,
home, perquè tenim ja...
Hi ha una certa confiança.
Prou. Exacte, seríem el braç que et surt del front, tu i jo, seríem tres. Per cert, divendres, Mercè, parlarem de les estrenes de cinema més sonades d'aquest Nadal amb Pere Vall Karsunke, del Cinema Girona, i ho farem vestits i asseguts a la cadira, en principi.
Això espero. 10:45, tirem cap a publicitat, i a la tornada penúltima hora des de Girona anem a conèixer aquests contenidors intel·ligents.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. El magazín del matí a Ràdio Estel.
10:47.
Professionals.
La ciutat de Girona comença a implementar els contenidors intel·ligents. Els contenidors estan tancats i només s'obren de les 7 del matí a les 10 de la nit amb una targeta, us heu d'imaginar, electrònica, que l'Ajuntament assigna, Marta, a les persones i als locals autoritzats. Clar, això és un nou sistema que el que pretén és regular l'ús indegut i indiscriminat d'aquests contenidors. És a dir, ens hem d'imaginar que va la gent i tira de tot. Clar. I s'omplen fins a dalt. Però, clar, també, al mateix temps, registrar aquestes obertures que fan els veïns per un futur aplicar un sistema Sanauja de taxa justa.
No ho entenc.
Estàs vigilant.
O sigui, tu has, el contenidor ha de ser intel·ligent, però tu per entendre-ho també. Perquè jo del que és... A mi, vull dir, jo ho trobo que és molt difícil.
No ho entens gaire.
No entenc res.
No, però que sabran quants cops vas a tirar tu la brossa.
Ja està l'intel·ligent de classe.
Està tot controlat i es fa pagar una taxa. Val, d'acord. Fem una cosa, no patiu. Aquests contenidors s'han activat als barris de Girona, l'Eixample, Figuerola i el Mercadal. El corresponsal del Matí a Ràdio Estel, al barri de del Mercadal de Girona, és en Jordi, que és gerent de la llibreria 22, el número 22, del carrer de les Hortes. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Jordi. Jordi, escolta, s'ha de ser intel·ligent per utilitzar aquests contenidors o la cosa és fàcil?
S'ha de ser intel·ligent. Veus? S'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir una casa molt gran per anar acumulant el que pots llançar el dia que ho pots llançar.
Ah, clar.
No cada dia.
Has de buscar un lloc.
Has de ser estratega. Has de tenir un mapa.
Jordi, tu s'ha pogut palpar aquests dies l'opinió de la ciutadania o no? És un tema recurrent?
Gent està contenta?
Jordi?
Jo el primer dia em vaig posar molt nerviós.
Ai,
però
pobre.
Reconec que la gent, sempre aquestes coses al principi, costen. Ens estem acostumant no està malament. L'única cosa que sí que és veritat, que com a comerç nosaltres no podem anar a llançar cada dia el rebuig que fem, el rebuig, eh? Una altra cosa són els cartrons, que sí que podem fer-ho diàriament.
Ah, però veritat.
M'he posat aquí tota la informació que ens han donat, han regalat un calendari...
A veure, què us han donat? Què us han donat l'Ajuntament, Jordi?
Però, per això que deies de ser intel·ligents o no intel·ligents,
sí.
Un imant de nevera en el qual podem posar allà, cada dia sabem el que hem d'anar a llançar.
Veus que bé.
No? És que, si no ets intel·ligent, t'ajuden. I després, aquesta cosa d'explicar bé què és l'orgànica, què és els envasos i què són la resta. Que hi ha gent que a vegades...
Confonen.
Sí, entre els quals m'incloc, tranquil·lament. Però sí, està tot bé, tot perfecte, i vas veient aquí camions cap a les 10 de la nit que venen a recollir el que són els contenidors intel·ligents que fan les àrees temporals, perquè, clar, una cosa contenidor intel·ligent on hi ha contenidors, però de cares a les zones aquestes que són més peatonals fan el que em sembla que en diuen àrees temporals, que les posen entre les 8 i les 11 i els veïns de Barri Vell van allà, llencen, i a les 11 ja el retinen.
Claríssim.
Unes oposicions.
Jordi, clar, us han regalat un imant de nevera per tenir clar tots els conceptes, però no sé si a la llibreria 22 teniu una nevera.
Ah, sí, tenim nevera.
Teniu nevera, molt bé.
Fem presentació.
Els llibres de cuina.
Tot en fresc.
Perfecte.
Ara, amb totes aquestes instruccions, l'imant igual és més gran que la nevera.
Això sí.
I entenc que si perds la targeta aquesta que t'ha d'obrir el contenidor, allò que per error la fots a la brossa, clar, se t'acaben les opcions. És a dir, no pots llançar la brossa més en aquest contenidor, Jordi?
Estàs perdut. Has de fer un cotxe i anar a les escombraries.
O quedar-te amagat i quan vagi algun veí... Saps?
Aprofita.
Ah,
clar.
Sí. Però escolta, Jordi, això és veritat que s'estava fent un ús indegut dels contenidors a Girona o no?
Home, la recollida del Barri Vell és complicada. I l'ús indegut no, però jo crec que la societat va cap a aquesta cosa de ser cada vegada més polits amb el reciclatge. Clar. I, per tant, jo crec que és natural. A molts llocs es fa i acabaran fent-ho tot arreu. Però sí que és veritat que sembla que això vulgui ser que ens jutgen a la ciutadania, no?
Ah, és que això també se n'ha parlat, clar. De que us jutgen, a la ciutadania, Jordi.
Però sempre tothom ens jutja.
Tothom ens jutja. Mira, el Pere Rodríguez, que és l'alcalde de Montmeló, ens acaba de trucar i ens ha dit que ell, a Montmeló, es fa servir els contenidors intel·ligents
i
els funcionen.
Molt bé!
Com
són intel·ligents, a Montmeló. Jordi.
Sí, home, Montmeló és lo más en això.
És lo más.
No era i Girona més?
Sí.
Però a poc a poc.
Clar. No, però no tant, no gaire.
Ara treuran l'orgull gironí, veus tu.
Mira, aquest orgull gironí que et volem preguntar avui, abans de marxar, Jordi, com va la campanya de Nadal a la llibreria?
Molt bé, molt bé. Ahir ja es va començar a veure un moviment que sembla que no l'atrapem, però vull dir, molt contents.
Bueno, bé. Jordi, com a corresponsal avui del matí a Ràdio Estel, et demanem previsió del temps i el trànsit a aquesta hora, des del barri del Mercadal de Girona. Com està?
A veure, aquí fa fresqueta nadalenca, quan surti el sol suposo que farà una mica més de calor, i el trànsit aquí és peatonal, vull dir, estem plegats de transportistes.
Ah, veus?
Bueno, aquesta hora paquets. Ja toca. Mira. Jordi, gerent de la llibreria 22, moltes gràcies. Que vagi bé. Bon Nadal, Jordi.
Bon Nadal.
Ara voy un poquito dopado.
Què podria ser?
Un poquito. No, sí, és que sí, és per això he triat aquest separador. Bé, avui viatgem a Sant Jaume de Llierca, un poble que divendres va viure un dia ple d'emoció i de xais. Sí, xais.
Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar.
Una mandrágora, ¿eh?
Una mandrágora.
Sí, senyor.
Sabina i Crae. Resulta que en Jordi Soler, conegut com el Pastor, es jubila després de 24 anys dedicat al seu ramat i per acomiadar-se va fer una última pasturada pel poble, com en els vells temps. Això va ser divendres, una imatge carregada de simbolisme que ens fa reflexionar sobre tradicions, amor a la terra i, per què no, sobre la perseverança d'un home i els seus xais. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Cargol, l'alcalde de Sant Jaume de Llierca. Cargol, es diu Cargol.
Mm-hmm, sí,
senyor Cargol.
Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca, per parlar-nos d'aquest esdeveniment i del que ha significat per al poble. Jordi, alcalde, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a vosaltres.
Gràcies per estar. Quina emoció, eh? Semblava que tot el poble doncs, estigués entregat, no?, al Jordi, el pastor i tot el seu ramat.
Sí, realment vam viure un dia, un matí una mica emocionant, clar, pel fet aquest, que era l'última vegada que podíem veure doncs, més de 1.000 ovelles...
1.000 ovelles.
Per al centre.
Alcalde, vareu fer aquest merescut homenatge al Jordi Soler, que és l'últim pastor i que porta 24 anys pasturejant. També conegut afectuosament com Jordi el Pastor.
El Pastor.
Si és Jordi Soler, però es diu Jordi el Pastor.
El Pastor.
Per què aquest sobrenom, alcalde?
El Pastor.
No, perquè és el pastor, és a dir, aquí només teníem ja fa anys doncs, un sol pastor, un ramat, i tothom el coneix com en Jordi el Pastor, no? Era el pastor, era la persona que, passant, doncs, entrant a la sortida del poble, del municipi, sabem on estaven aquest ramat d'ovelles, doncs...
Com és pastor.
El veiem amb ell, doncs, amb la barretina, i, bueno, fent la feina... De pastor, i per tant, doncs, ens va quedar doncs, en Jordi el pastor.
Ah, no li posaran el Jordi el dentista?
Clar.
No
hagués tingut el mateix impacte.
No.
Ara ho deia, 1.000 xais, quin ambient es respirava durant la passejada?
I quin ambient devien deixar, també?
Quin ambient,
terra devien deixar?
Sap, alcalde, però on vaig, quin ambient es respirava?
Oliveta negra.
1.000 xais.
Mira, diferents ambients. Ambients d'emoció, ambient d'identificar d'una manera, doncs, olfativa, doncs, què vol dir, doncs, 1.000 xais passant pel centre del nostre poble, del municipi.
Clar.
I, per tant, doncs, moltes sensacions.
Oh,
però són sensacions emotives, de tristesa, però també d'alegria del fet de gaudir doncs, durant tants anys doncs, de veure el pastor i el ramat de xais i d'ovelles doncs, passant pel centre.
Visiblement no? Emocionats els xais, senyor alcalde? Perquè, clar...
Els xais estaven molt emocionats. De fet, no sabien què els hi passava. Van passar per al centre del poble, del carrer Major Nostre, hi havia tot ple de gent al costat de la vorera, hi havia els nens que van sortir de l'escola per fer doncs, l'últim adéu, donar l'últim adéu dels xais. I els xais estaven realment molt nerviosos.
L'hora dels adéus.
L'últim adéu vol dir que... què vol dir l'últim adéu?
Avui a Costellada.
No.
Ara ve Nadal, saps què vull dir? Ara ve Nadal.
No. Com si se n'anessin a la guerra, pobrets.
No.
Aquests xais marxen de la comarca de la Garrotxa, d'aquí Sant Jaume de Llierca, i se'n van a Astúries.
Astúries?
Pàtria querida. I com és que va cap a... Com s'ha arribat a aquest punt de...
Doncs fan un trajecte llarg perquè bé, allà hi ha una altra empresa que té una altra activitat on tenia un ramat de molts xais i bé, això és un tema particular, això no en tinc algú.
Ja.
No tinc hauran de prendre, hauran però sí que... el castellà.
No, però Astúries estarà molt bé. Sí, no,
això... Tindran fred allà, eh? Tindran molt fred.
Claro.
No, però una bona favada, saps què vull dir?
Sí, això,
això la favada la que devien deixar els xais.
Això
escalfa.
Es respirava un ambient emotiu. Doncs, escolta, alcalde, clar, ara de sobte, la pregunta és, aquestes feines tan tradicionals que una mica s'estan extinguint, no ha hagut cap càsting, eh, per agafar el relleu de Jordi el dentista.
El dentista, Jordi el dentista. Sí. No, el pastor, no, és un tema totalment privat de l'activitat de l'empresa, del propietari del mas i del pastor, i per tant, aquí tampoc hi hem entrat massa nosaltres, evidentment, no és la nostra feina.
Clar.
Però sí que ho sabem, perquè evidentment parlàvem amb el pastor i amb la propietat de que és gairebé impossible trobar doncs, relleu i que costa molt doncs, que hi hagi doncs, nois i noies joves que vulguin mantenir aquesta activitat, aquesta tradició. I sobretot perquè és una feina molt i molt dura, eh?
Home, perquè
penseu
dura.
Que portar mil ramat de mil xais
no al costat
no. I l'altre i tot plegat és...
Sí, portar dos criatures i és cansat.
No és de Xavi Aguilar. Escolta, una coseta, i per quan un carrer... Per quan un carrer per Jordi el Pastor?
Ara, l'homenatge.
Bueno, això s'haurà de fer una proposta al plenari, haurem de tots els equips, tots els grups polítics i tots, doncs, per pensar-ho. De fet, no ho havíem pensat i podria ser una molt bona idea.
Va. Ah, mira!
Veus, estan contentes.
Doncs estarem, si això succeeix, volem tornar a trucar i assabentar-nos. Alcalde, moltes gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos aquesta emotiva història. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu. Anem a escoltar la Júlia Julve i tornem.